Dimecres de 4 a 5 de la tarda, una tertúlia i un cafè. Escolta el Galliner. Un espai radiofònic per on passa la vida social de l'Ametlla de Mar. Tots els dimecres de 4 a 5 de la tarda fem petar la xerrada. No deixis que l'actualitat et passi de llarg. Amb una ràdio i un cafè, escolta el Galliner. La tertúlia de la Cala Ràdio, on tu també hi ets convidat. Què tal? Molt bona tarda, benvinguts a la Galliner. Tot i que a molts llocs avui doncs, es fa l'enterro de la sardina, avui és dimecres de cendra, aquí a la nostra població encara hem de viure intensament el carnaval. Per això avui en parlarem al Galliner. També parlarem de l'última edició del Premi Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. Ens acompanyen al nostre programa Octavi Figueres, director del CEIP Sant Jordi. Bona tarda.
Bona tarda.
També tenim aquí a la ràdio a l'Àngels Danta, ella és educadora de la llar d'infants i també forma part de l'AMPA. Àngels.
Hola, bona tarda.
I clar, qui mos ha de parlar del Premi Narrativa si no és Manel Alarcón. Bona tarda, Manel.
Bona tarda, Fina.
Bueno, anem a parlar de la primera, del primer dels temes doncs, que hem anunciat, que és el carnaval, protagonista d'aquests dies. I els primers que ja l'han començat a viure aquí a la Cala són els més menuts. Com els tenim d'alborotats i de festeros?
Bé, a l'escola durant tota aquesta setmana, al igual que altres anys, això ja és tradicional, cada dia hi ha una actitud diferent respecte al carnaval, de tal manera que hem començat ja aportant una mica de disfressa als dies de la setmana. Els dilluns els alumnes van portar, molts d'ells van portar mitjons de colors diferents, els dimarts tots anaven amb un davantal, els dimecres portaven, avui han portat un nas de pallasso, demà toca anar amb el cap ben guarnit i el divendres farem finalment la rua. Les disfresses ja fa des de després de la Candelera, o sigui, la setmana passada, que els mestres, alguns també en col·laboració amb els pares, sobretot els més petits, ja van preparant les disfresses de carnaval i l'única cosa que esperem és que el divendres ens faci com a mínim una tarda com avui i poguéssim lluir la rua com se fa.
Com tots esperem, no? Àngels, a la llar d'infants també teniu aquest costum de que cada dia de la setmana han de portar alguna cosa?
Sí, a la llar d'infants també fan aquest tipus d'activitats i cada dia van d'una cosa diferent. És molt similar, però bueno, canvia. El dilluns porten una corbata, el dimarts porten una perruca o un barret, el dimecres un davantal, el dijous van maquillats des de casa i el divendres van en una disfressa casolana o la porten de casa feta pels familiars o comprada com vulguin. I un petit apunt de que l'AMPA enguany vol fer un concurs amb els alumnes que venen disfressats i farem un premi a P1, a P2 i a P0 també.
Molt bé. Els més menuts noten que porten alguna cosa diferent a la seva
per
vestimenta?
Per exemple, els lactants no els hi fem participar durant la setmana, però els de P1, els que són ja de començament d'any, pues sí que se noten que porten alguna cosa al damunt i que fan gràcia perquè ja comencen a entendre i comencen a parlar, però els de final d'any pues, porten alguna cosa però encara no s'acaben de veure del tot i n'hi ha alguns que no se'l porten portar les coses.
I a l'escola, Octavi, ho porten tots o no? N'hi ha qui ja tenen vergonya?
No, la majoria. La majoria venen disfressats ja a partir de dilluns i la festa se l'han fet seva. Sí, sí.
Després m'han dit també que, no sé si van ser fer, que hi ha alguna mena de penalització, o sigui, que si no portes la disfressa, hi ha un grupet que se n'encarrega de controlar-ho, això, no?
No, això no vol dir que a nivell de classes algun mestre hagi dit, pues mira, alguna... Però no...
Diguin que els de sisè observaven, a veure si tots anaven disfressats.
En general, no. Ara sí, a nivell de classes s'ho han organitzat, és possible, no? I això, en aquest moment no tinc coneixement, però com a temàtica general no es va tractar això.
Bueno, anem a parlar de la preparació de les disfresses. Ja vau començar a passar la Candelera, no tinc gaires dies,
bueno,
no?
Sí, en realitat la Candelera ens talla una mica l'estructura d'aquest segon trimestre, però, clar, la previsió de les disfresses i la comissió de festes del Carnaval se va reunir molt abans de les festes, perquè si no seria impossible la comanda de materials i el començar a pensar quin tipus de disfresses fa. Aquest any es van reunir lògicament abans de la Candelera, potser devia ser la segona setmana de gener, i la comissió de festes ja va decidir el tipus de festa que organitzaríem i els tipus de disfresses. Aquest any va tot dedicat al món de la fruita i al món dels vegetals, una mica en paral·lelisme amb aquesta campanya que hem fet de menja fruita, de la que suposo que no esteu enterats, el Departament d'Educació, en combinació amb la Comunitat Europea, o al revés, les darreres setmanes de cada mes i durant cada dia de la setmana de cada mes, de final de mes, als alumnes se'ls dona una fruita, una fruita que se la mengen a casa. Doncs bé, en paral·lelisme a tot això, aquest any el Carnaval va de fruites i verdures, és a dir, cada classe anirà d'una fruita o d'una verdura diferent.
Àngels, i a la llar?
Nosaltres anem de cavallets de mar. Volíem fer més animals, però no hem trobat, perquè les disfresses no les elaborem nosaltres, són comprades, i era l'única que hem trobat. I llavors pues, hem fet una mica d'homenatge al poble pescador, i les educadores anem de pescadors i ells de cavallets de mar. I hem decorat les carrosses i va tot pues, una mica tota classe d'animal que viu a la mar. I
sí.
Les mares estan participant, que són elles les que ens ajuden a elaborar les carrosses per a sortir el dia de la rua.
Més que suposo que la implicació de les famílies també és important, no?, en aquesta festa.
Sí, en el nostre cas sí, perquè nosaltres estem pels seus fills i elles ens ajuden. Uh-huh. Necessitem una crida que hi hagi més participació, si poden.
I a l'escola també, perquè els disfressos tampoc se'l poden fer els xiquets.
Bé, el cicle infantil i el cicle inicial, les mares col·laboren amb la confecció o amb la vestimenta. Els cicles mitjà i superior ja no, cadascú s'ho fan ells. Hem de dir que totes les disfresses estan fetes a base de cartolina, xarol, crespo i bosses de plàstic, i que són materials que habitualment utilitzem a l'escola per fer manualitats, i que en aquest cas les manualitats se dediquen amb aquest dia determinat com és el Carnaval.
Home, al acabar tot l'ensenyament també s'hauria de donar un diploma a les mares en manualitats, perquè hi ha vegades que...
Bé, no.
No és fàcil, eh?
Bé, no, però
no és fàcil fer-lo.
Clar, la confecció del que és el dibuix del Carnaval ho fan les mestres. Pares simplement se'ls dona això, això i això, i com a molt els porten vestits, o si s'ha de fer algun apunt o alguna cosilla, però bàsicament tot el material surt ja tallat. És a dir, la confecció es fa
sí,
a l'escola.
Sí, però a vegades muntar-ho...
Sí, muntar-ho també costa, lògicament. És que seria impossible, sobretot amb els petits, que a les 2:30 de la tarda puguem muntar tot allò. Llavors, clar, es dona el material preparat perquè les famílies col·laborin, ho facin, que a més ho fan molt, molt, molt de bon grat, i per a fer efecte que a les 3 tothom arribi a l'escola ja vestit, si no seria impossible. Penseu que som 618 alumnes a aquest curs, i de pàrvuls n'hi ha 230.
Quines són les fruites o les hortalisses en concret que heu triat, Octavi?
Cada nivell ja té una. Ara aquí no ho porto notat. No t'ho puc dir.
Hi ha raïms, sí, hi ha taronges, hi ha maçanes...
Sí, hi ha pèsols també, però potser me'n deixaria alguna. Sé que ho vam anotar, però no, aquí no ho tinc anotat.
Lo carnaval o la festa del carnaval en si és algo més que una simple disfressa. Continua explicant la tradició als alumnes? Continua apareguent la vella quaresma, la sardina...
Sí, sí. Tot això segueix exactament igual que fa 23 o 24 anys quan ho vam començar. Jo recordo que quan jo vaig arribar aquí, a l'any 73-74, no se n'havia fet de carnaval, i vam començar aquí a les escoles velles tímidament, perquè en aquells temps encara
la cosa... El 77 en concret, va ser.
No, abans. Jo vaig arribar aquí al 70, al curs 73-74, i segurament el següent ja ho devien fer. Primer van fer, aquell any van fer un carnaval només dintre del pati vell d'aquí, i després l'any següent ja fèiem la rua per dins dels carrers del poble. I pràcticament ininterrompudament s'ha seguit fent el carnaval, s'ha treballat el carnaval i s'han fet doncs les didàctiques corresponents amb tota aquesta commemoració. Els crios ho celebren, s'ho passen bé, participen, no, els crios i els mestres igual.
I a la llar com us ho expliqueu, el significat?
Nosaltres tenim el senyor Carnestoltes i tenim la imatge i les ho fan els grans més que els més petits, i els hi va dient, pues el senyor Carnestoltes el dilluns mos ha dit que hem de vindre en una corbata, i així es treballen cada dia.
Los materials, parlàvem, Octavi, que sempre solen ser estos, no? I lo que s'encarrega de facilitar-lo a les famílies és el propi centre.
Sí, tot el que és el pressupost de Carnaval surt del pressupost de l'escola. He de recordar una vegada més que aquest pressupost de l'escola està confeccionat a partir de les aportacions que fan, sobretot l'AMPA, Ajuntament, i el que dona el Departament. El que passa que el Departament... tot el que és l'aportació econòmica del departament va cap a altres partides, i bàsicament el carnaval ve subvencionat per l'AMPA i per l'Ajuntament. I si tots els materials són materials d'ús ordinari a la classe, és a dir, no es compra, no sé, que sigui un moment amb alguna classe determinada o per alguna disfressa determinada, algo que hagis d'anar a la tenda a comprar. Vull dir, tot és material de fungible, material que habitualment s'utilitza a la classe de plàstica, i que els alumnes pues, pinten, retallen i retoquen i fan el que han de fer.
Com està preparada la festa de divendres i quin serà el recorregut que faran els xiquets?
Bé, més o menys els alumnes començaran a arribar a l'escola sobre les 3 menys 10 minuts. Aquell dia és de portes obertes per a totes les famílies. La rua, una vegada fetes les fotos de rigor, perquè totes les famílies volen o bé fer fotos o bé filmar pel·lícula. Llavors, més o menys, començarem sobre les 3 i mitja. Davant anirà la rua de les carrosses de la guarderia. Al davant fa l'efecte que, bueno, fa l'efecte segur, hi haurà una carrossa que portarà altaveus amb música, i automàticament ens afegirem a l'escola, tots els 9 grups diferents, és a dir, 3 d'infantil, 3 nivells infantil i els 6 de primària. Hi haurà una xaranga que anirà animant tota la música d'aquesta rua. Sortirem doncs de l'escola a les 3 i mitja, baixant pel carrer Avingut d'Ensenyament, baixant per davant del mercat, arribarem fins a la plaça del Canó. De la plaça del Canó anem al Pòsit Nou, pujarem per la Rambleta i acabarem a l'escola. Aquest any acabarem segurament tots els alumnes dintre del pati d'infantil. El pati d'infantil ja sabeu que està tancat, i és l'única manera de que els pares no ens col·loquin per dins i tinguéssim una mica no solament de cuidar-nos dels alumnes, sinó també dels pares. Ara que van fer la festa de la Castanyada, on els alumnes van celebrar diversos balls tradicionals, ho van fer tots a la pista de fora, a la pista esportiva, a la pista encimentada, i tot i que teníem tancat amb cinta d'aquesta de policia perquè no passessin, clar, arriba un moment en què els pares tothom vol estar davant, i arriba un moment en què és difícil controlar els 600 alumnes i 1.000 pares. Llavors, l'any passat vam acabar, els alumnes d'infantil van acabar dins el pati d'infantil i els alumnes de primària fora, però clar, es va perdre una mica la festa. Llavors aquest any acabarem tots dintre del pati d'infantil, on hi ha el mur de pedra i de la tanca que ens separarà dels grans, i la festa, el bailoteo i tota la cosa que hagin de fer els alumnes la faran dintre, i intentarem que cap pare no salti la tanca, perquè també no sé.
Si volen ballar, que ballen a l'altra part.
Bé, una vegada allà, els alumnes de sisè són els que fan el pregó del Carnestoltes, i d'una manera lliure ells, que d'una manera lliure ells han confeccionat, i lògicament allí sortim tots, des del conserge fins al director. Aquell dia la permissivitat és total i ens veiem retratats o no retratats, però doncs és el dia en què els alumnes poden expressar i dir tot allò que en altres circumstàncies no dirien.
Hi ha algú que és que títol els números cada any li toca, surt al discurset?
Bueno, sí.
Algú que sempre surt? I alguns que potser... Pues...
Sí, bueno, és normal. Hi ha professors que passen més inadvertits, i hi ha professors que són més durs, i per aquells va la castanya. És com si... És així. Però ens ho prenem amb la filosofia que correspon a aquest dia, i hem d'acceptar que si alguna vegada els alumnes ens diuen que som durs i aquell dia ens volen dir alguna cosa que seria dissonant en un altre moment, doncs en aquest moment s'aguanta, fa la rialla
i la professora per dins,
i quan s'acaba a les 5 de la tarda pues s'ha acabat el carnaval i dilluns tornem a començar la vida quotidiana.
Manel, tu que ets una persona que li agraden tant les tradicions, què trobes de com fem el carnaval aquí?
Molt espontani. Molt espontani, perquè per això li deia abans que m'havia semblat que havia sigut l'any 77, que va ser el primer any que vaig estar aquí treballant. I clar, em va sorprendre molt aquella tarda veure la... No ho havia vist mai. Havia vist carnavals de... Havia participat i vist carnavals com el de Vilanova, el de Sitges, que havien resistit a les pressions d'aquell temps. Però veure aquella espontaneïtat dels nens passejant pel carrer disfressats de la mà dels mestres, a mi em va sobtar molt. A pocs puestos se fa això, a pocs puestos, i sobretot no es fa, es manté. Que és el que diem ja.
Sí, amb altres llocs la festa de carnaval, amb altres escoles, se fa dintre del pati.
Són 35 anys.
Dintre del pati. Potser l'encert nostre ha sigut treure el carnaval
sí,
del carrer.
Sí, el fer participar.
I que la gent participi, perquè pensa que, vull dir, tota la rua està seguida per
molta gent.
I, vull dir, no és, ja no és una rua de carnaval de l'escola, sinó que és una rua de carnaval
del poble.
Repeteixo, amb altres escoles se fa com algo tancat dins del pati, però ja no és...
No és el mateix.
Se fa com si fos una altra festa d'un altre moment determinat.
Àngels, els xiquets, com ho passen, els menudets?
Hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Hi ha el que disfruta, hi ha el que plora, hi ha el que està allí mig, que no sap què fer, si plorar o riure, hi ha de tot.
I el que es disfressa a casa i després allí no es vol disfressar. Són gent menuda,
sí,
però gent.
No pot saber com
actuaran.
Són gent
menuda, però són gent.
Sí. Llavors també, no sé si teniu alguna recomanació, principalment pels pares. Clar, a vegades penses, és que així potser els ajudo a controlar, però a vegades potser em faig un gran massa. I molesto, com?
No, nosaltres en la carrossa el que els diem, sobretot els que ja pugen ja plorant, és que estiguen al costat, perquè per a passar un mal rato, pues que els agafin. Ara, el que està allí dalt de la carrossa i està xalant i divertint-se, que disfruti d'aquell moment, que fins l'any que ve no es repetirà.
Fa uns anys que sempre hi ha també alguna mare, alguna... Que també es disfressa,
sí,
al voltant,
sí,
si us agrada també,
sí,
col·laborar.
Participen, sí. O sigui, col·laboren al fet de fer la carrossa i després volen anar com naltros, i si no, naltros no tenim cap problema. Uh-huh. Sí, anem molt simples naltros i els hem dit que si necessiten ajuda per a pintar o que sigui la samarreta que portem i això, i els hi fem, i elles també van fent, ens ajudem mútuament.
Pues bueno, voleu comentar alguna cosa més respecte al tema
sí,
este?
Sí, jo m'he deixat una cosa. L'AMPA també col·labora donant confeti a tots els crios a la sortida de l'escola. Tots els crios surten de l'escola amb una bosseta de confeti que ells van repartint.
Nosaltres també, vull dir que l'AMPA pues, ha fet un descompte de 5 euros a cada alumne, cada soci.
Alumne per a soci, comprar la disfressa.
Per a comprar la disfressa.
Molt bé. Sí. Després tot lo pienso, les xutxes, tot això per a que els menudets, els gusanitos,
sí,
també, no?
Sí, però més que res pel preu, perquè clar, se va disparant i alguns pues, volem, per no perdre la tradició, pues, bueno, pues, l'AMPA diu, pues, enguany hem pensat això. Mm-hmm. I ja està.
Pues, si em permets, sí, l'única cosa que podríem afegir és que si el temps no acompanya, mig tenim previst a veure si podem utilitzar el poliesportiu. El que passa que, clar, si el temps no acompanya, i fet dins del poliesportiu és el que dèiem abans, amb un recinte tancat la festa ja no és igual.
Ja no és
la
mateixa.
Ja no és la mateixa. Així que creuem els dits i esperem que el temps, com a mínim, faci la tarda d'avui, perquè la rua, de fet, és molt maca.
Bueno, de lo que es tracta, com moltes vegades diem, és que les coses bones, les coses que tenim, no es perdien, però bueno, aquest any és un any de crisi, Manel, pel Premi Narrativa, no? El passat...
Que l'any passat va estar a punt de morir d'èxit.
De passió, i aquest any...
De 27 obres presentades a una i dolenta, bueno, dolenta, a veure, entén-me, mal desenvolupada.
Va ser el passat dia 6 de febrer quan se va fer pública la resolució de l'edició d'enguany del Premi Narrativa de l'Ametlla de Mar, i doncs volem, Manel, que mos expliquis com a secretari del Premi què ha passat.
Poca cosa et puc explicar perquè no ho acabo d'entendre. L'any passat vam haver d'eliminar obres, que tot el que no tenia no s'ajustava a les bases en quant a l'extensió, sobretot en quant a l'extensió, perquè com a totes les coses hi ha la seva picaresca. S'ha fet tot el que s'havia fet els altres anys, s'han enviat dues convocatòries, s'ha enviat a totes les universitats, s'ha enviat a més de 150 entitats de tipus cultural, ajuntaments, uns 250 o 300 ajuntaments, i per dues vegades, s'insisteix en el moment, a l'abril, quan està tot fresquet del premi dels dies, la diada de la setmana del llibre i tot això, s'envia i després s'insisteix a l'agost. Bé, només hi ha hagut una obra. I una obra que està molt ben ambientada, però quan està ben desenvolupada, doncs l'acaba com d'una forma una miqueta infantil. Però està molt ben ambientada perquè a mi me va costar d'acabar-la de llegir, sí, perquè veies que no pararia bé, però... A veure, es veu que l'individu que l'ha escrit, que és un home, no diré el seu nom perquè doncs no fa cas.
No cal.
Ha treballat, s'ha enfonsat a la història dels pobles del voltant. Està inventada a les vores del riu. Comença a Tortosa i acaba a Tortosa, però puja fins a Mequinensa, i està inventada amb el temps de, diguéssim, dels moriscos. No ben bé, no és ben bé època, sinó de morisc. I bé, està força bé l'ambientada, el recull de noms, tot i això, els noms moriscos, els noms àrabs de les contrades, que bé, per exemple, la roca de Benehem, escolta, està claríssim, no? Mesquí, terra de bruixes, Mequinensa, que refereix a Mequinensa, que encara és el que conserven ara. Una cosa que em va sobtar molt, la primera vegada que ho vaig trobar, els pregunters. El primer vaig sobre la marxa, vaig dir, bueno, això de pregunters, que devia ser potser algú com un tribunal d'aigües, no? I resulta que el pregunter era el senyor que replega la resina dels pins, la resina per calafatejar, i la cosa hauria de venir de pregunters. Bueno, una sèrie de detalls així que dius, si l'hagués escrit bé, si no s'hagués infantilitzat tant, i sobretot acabar-la, li han sobrat pàgines per acabar-la, vull dir que l'acaba com... Mira, l'acaba modernament, l'acaba amb un porro, vull dir que no... Sí. Però bueno, vull dir que no... El jurat va veure que no valia la pena premiar-la, i en fi, intentarem compensar... S'intentarà, demà tenim una entrevista amb la regidora, intentarem compensar la cosa literària perquè doncs no es quedi sense la presentació del llibre, que no hi serà perquè no l'editarem, i amb l'esperança de que l'any que ve s'arregli una miqueta.
Potser... Esteu, Manel, decebuts, tristos o sorpresos? Quina és la paraula?
Decebuts, sí, perquè esclar, són 18 anys d'èxit continuat, pràcticament d'èxit continuat, són 18 anys d'un bon ressò. Jo sempre he dit que val més que sortim amb determinada premsa i sobretot determinats ambients i determinades emissores per una cosa literària, que no pas perquè han agafat 4.000 quilos de Maria. A veure si m'entens, el positiu. Però bueno, aquestes coses passen. Veiem que 3 o 4 premis del voltant, del nostre voltant, vull dir que si dic del nostre voltant, dic des de la meitat de Castelló cap aquí, han agafat el nostre camí, han pujat el premi, l'han dignificat amb més diners, i sobretot l'han fet, promouen la edició. Vull dir que estem en el bon terreny i aquestes coses suposo que passen. No, de sabut, clar, no, de sabut jo estem.
Perquè no, normalment quan solen arribar els treballs?
Entre, a veure, hi ha un plaç en les bases i el plaç estava en el 20, la vigília de Nadal, diguéssim, l'antevigília de Nadal, el 23 de desembre. I, bueno, no es va presentar, bueno, llavors vam allargar 8 dies, que de vegades per correus passa això, de que la gent espera en l'últim moment, i com que ara tota la correspondència està centralitzada en Boi, estan més dies a venir, t'esperes una setmana més al veure que no venia res més, ho vaig consultar al jurat i va dir, no, bueno, hi ha unes bases, hi ha una convocatòria, nosaltres hem de complir. Altra cosa és que l'obra no tingui prou qualitat. Tant és així que agafaré la plica i li posaré unes notes de mà a l'autor i li tornaré perquè si la refaci, perquè és que si refà la història, si la fa més creïble, si l'escriu més bé, podria ser. Aquí o en un altre puesto, l'argument donaria de sí, perquè, i a més, ja t'he dit, ha treballat, ha anat a les fonts, ha indagat, s'ha enfonsat, a saber la història d'aquell temps, del 1200 al 1500 de les comarques d'aquí, que la gent pues, eren més moriscos que cristians. Els cristians eren de l'Ubion, havien vingut perquè els havien portat els reis a conquerir les terres, i la gent que havia quedat per aquí, doncs, els que eren gent, doncs, no sé, és difícil dir que eren els espanyols, és difícil que eren els habitants d'aquestes terres, bueno, eren ibers mahometanitzats, i vaig parar de comptar, perquè doncs Aràbia no podia criar tants fills, l'Aràbia, deserta com era, vull dir que implantaven la seva religió per convenciment o per espassa, i així es van fer en un munt de països.
Manel, parlem una mica dels membres del jurat.
El jurat pues, és el mateix de l'any passat i de l'anterior, perquè estem molt contents. Té un jurat que sempre ve amb la feina feta, el presideix el Tortosí Manuel Uller, més que escriptor, jo sempre dic que és un antropòleg, perquè doncs, la seva obra va per aquest camí de recerca. En Manuel Uller el presideix, després tenim una de les guanyadores, que la pobra Marta doncs, l'ha anat... Ho fa gust i com que ho fa gust te sap greu.
Li deixem seguir, no?
Te sap greu. Encara que té la contrapartida de que no pot participar més, si està amb el jurat. Però bé, ho fan a gust. Després d'aquí del poble doncs, tenim a la Pilar... Ai, ara de memòria... bueno, treballa a l'institut.
Sí, és professora a l'institut.
Sí, no, Pilar... No, no, Pilar...
Casanova,
Pilar Casanova, sí, sí. I qui és l'altre? Hi ha Joan Rebull, d'aquí del poble hi ha la Pilar Casanova, Joan Rebull, i em sembla que ja he acabat.
La Judit Juncosa,
la Judit Juncosa, que és la representant de l'editorial. L'editorial sé que ha fet la seva feina, tenim bons aliats, tenim per la via periodística ja de certa envergadura, tenim amb un dels exjurats i a més un dels impulsors d'aquest premi, possiblement gràcies a la seva feina, jo he continuat, que era el Jordi Cervera, que doncs als ambients literaris de Barcelona està molt ben clavat, en ràdio, ha sigut director literari de La Vanguardia, en fi, i sé que sabem que doncs, quan arriba el temps ell va fent, però doncs bueno, el premi anterior que em sembla, hi va haver un premi a Tarragona que es van presentar 152 obres d'aquest tipus, amb un mes d'antelació. Això vol dir que aquell, per lo que sigui, per la raó que sigui, s'ho van portar tot i després no queden res per aquí.
Manel, els membres del jurat han elaborat tota una sèrie de propostes per tal d'incentivar o d'animar una miqueta
sí,
més
la participació.
Sí, però
ara no voldria, potser un altre dia parlaríem del tema, ara no volia esbrinar res perquè, clar, ho hem de consultar amb qui paga. Que és la regidoria, és l'Ajuntament, i nosaltres farem una sèrie de propostes perquè això només sigui un lapsus, però momentani, m'entens? Sigui com una pedra que ha caigut a l'aigua i fa quatre hores, i per tant no puc adelantar res. El premi se convocarà per l'any que ve, m'entens? El premi se convocarà per l'any que ve, entre d'altres coses perquè ja està pressupostat, diguéssim, ja està preparat el disso, i bueno, lluitarem una miqueta més, estarem més potser més a prop de la font, per aconseguir una quinzena d'obres. I que la quinzena... Llàstima que l'any passat hi havia tres o quatre coses
Que s'haguessin pogut aguardar.
Molt bones. Hi havia realment una obra que, a més la vaig, perquè la meva missió només és coordinar-ho. I, clar, ja he dit abans que hi ha una picaresca en tot això. Hi ha gent que, mira, amb una frase per pàgina, ja, m'entens? Amb un col·loqui, sí, una mica llarg, amb poca cosa te volen fer una novel·la. No, aquestes no els has de tolerar això, perquè, entre altra cosa, no diuen res. Tot el que diuen ho resumiries, i ho resumiries en tres folis. I aquell que també juga amb desavantatge. El que no podem fer és editar llibres que a l'Ajuntament li costi més del que té pressupostat. Aleshores, hi ha uns límits que estan entre les 80 folis a doble espai amb 32 línies per foli i un màxim de 72 caràcters per línia i un màxim de 120 folis. És dir, entre allí arribem nosaltres. I a més el premi en si doncs és per escriptors novells i per tant doncs no, tampoc no tenim la intenció de promoure Versalles, que no és el cas, ni ho foren, perquè doncs després hi ha la Martinga, l'editorial i dels diners, que és una altra cosa. I aleshores l'any passat hi havia una obra que havia jugat en l'avantatge de fer 148 pàgines, per tant tenia més possibilitats de fer una obra contra més estesses, te poden fer una, o algo infumable, i la vaig haver d'apartar perquè, clar, no s'atenyia a les bases, i llavors 6 o 7 també eren simplement folis que t'havia posat sube i baixa, i puja i torna, i que no tenen sentit. Què és el que li ha passat una miqueta amb aquesta? Aquesta està dintre de les normes, fa quasi 90 pàgines, és a dir, des del punt de vista editorial està força bé, no hi ha gaires lapsos, però ha desenvolupat malament la història, no
l'ha acabat.
Sembla que estigui escrita per un nen de 10 anys, i que diu, bueno, això no ho sé fer, ja ho donarà per sobreentès que el lector rectificarà, sí, les seves mancances. No és això, tampoc.
La mida de en si, no, de lo que és el llibre també és avantatjosa, no? Perquè és un llibre que pots llegir tranquil·lament al llit.
Tranquil·lament.
No se te carreguen los braços, i és una història que passa.
I últimament l'editorial La Cosetània ens està fent unes edicions molt acurades. Se nota que ho treballen al fons i queden uns llibres molt, molt presentables. En fi.
Sou consumidors de la narrativa? Se'ls llegiu, els llibres?
Sí.
Hi ha les cinc primeres edicions estan...
N'hi ha desgotades, no?
No estan eixaurides. I aquí conservem, potser hi ha apartat un parell d'exemplars de cada edició, que si no ha passat res, allí estan perquè s'han anat eixaurint. I els primers volums, els primers premis que els fèiem a través del Mèdol, com que l'editorial Mèdol ha plegat, ja ens va fer una oferta, però clar, el que ens interessava era el primer premi, el segon, el tercer, els que en teníem menys, per no dir que no en quedava cap. I l'Ajuntament se queda 500 cada any o cada edició, i em va dir que ja els tenia assegurits. El que nosaltres no sabem és quants edita l'editorial. Nosaltres paguem per aquells 500 volum i pels drets d'autor de la primera edició, i després l'editorial, si li interessa ho fa, m'entens? Tant és així que un parell de vegades quan teníem a Jordi el teníem d'això, alguna vegada ell agafava algun dels exemplars que no el premiaven, perquè només podem premiar un, i el prenia, quan ell estava a Mèdol, i ho prenia i ho editava a Mèdol.
En general, les històries que són les protagonistes de les anteriors edicions, què us semblen?
A veure... Bé, tot, i a més... la major part d'ells, a veure, un 25% dels guanyadors per aquí continuen i se fan un nom. Puigpelat últimament no sé què li ha passat, sembla que porta un bajón
de... L'enxabàtic.
Un enxabàtic o algo així. Me sembla que està per l'Àfrica, perquè ell va crear la primera edició, el primer premi de narrativa, Mademoiselle de Bedoll, ell va crear una saga. Va fer una saga i en porta publicada sobre aquell tema, sobre aquell ambient i amb aquells personatges, en porta publicada 5 obres. I estaven ambientades al nord del Marroc, al nord de l'Àfrica. I últimament, però va guanyar... És un escriptor que viu d'escriure, vull dir que no fa res més. Josep Igual, per aquestes terres, també, doncs, va marcant terreny. En fi, tenim un altre guanyador del Pini Soler, que ja són paraules majors. Quan estem parlant ja de 60-70 mil euros, ja estem parlant de paraules majors, m'entens? I han passat primer per aquí, han guanyat el Premi de Narrativa, i després, al cap de 2 o 3 anys, te donen la sorpresa agradable de que dius, bueno, pues el jurat no es va equivocar, hi havia qualitat.
Ne destacaríeu algun dels que haguéssiu llegit?
Agradar-me a mi personalment, bé, tots com que hi ha un jurat entès que els ha triat, tots tenen un nivell, doncs, acceptable. Però agradar-me n'hi ha un que està ambientat a la zona rossera de l'Empordà, que a la portada surt una esfinge, el Franco vestit d'uniforme de guerra, i aquell està molt ben ambientat i molt ben tret. És un dels llibres que he vist més a gust, però tots, el de Josep Igual, Tor de nit, també estava molt ben ambientat, i era un llibre que, doncs, jo els vaig agafar. Jo normalment, excepte enguany, perquè clar, amb un sol no és cap sacrifici, cada any m'espero que acabi el jurat i després me les empasso totes. Sí, primer espero per no condicionar, perquè doncs jo allí tinc veu però no tinc vot, i no és això el que intentes o el que tractes és de fer un bon servei a la literatura catalana.
I tu, Octavi, quin...
A veure, jo ara els títols no me'n recordo, però doncs n'he llegit diversos i...
Sí, sempre tenen
Tots agraden.
Lo bonic és que són temàtiques molt diferents, no?
Sí,
pots tindre una bona col·lecció de llibres perquè totes són
completament...
I com que això és manejable, saps que amb una horeta, un parell d'hores, te'n deixeixes, o te dius, me'n vaig a dormir avui mig i demà l'altre mig, i sí, perfecte.
A mi el que no em va agradar és que la portada ja tampoc ja no m'agradava. Aquell tan psicodèlic amb l'ull, que també no me'n recordo ara del nom, però la trama aquella...
És el, de l'ull és el d'aquell advocat d'aquell un xicot que és advocat de...
És un dels últims,
sí,
crec.
Sí, el penúltim.
I fas... Pues jo encara no he entès el que ha passat aquí. Este no...
Sí, que era una novel·la policiaca. Era una novel·la policiaca, com si diguéssim.
Ambientada a París, no?
Sí.
En canvi, n'hi ha un que hi ha també un assassinat per allà a la Costa Brava, també. Família...
Sí,
aquell és el més bonic. Bueno.
No, tots, en realitat, tots són digeribles. No, he vist altres coses...
Pijos.
I del que arriba, doncs, infumable, hi ha coses que dius, bueno, ho començo perquè el jurat s'ho han passat, i per ser solidaritat amb el jurat, dius, jo me'l vaig emposar. Hi ha cosa que no... A mig llibre dius, bueno, però no perdo més el temps.
Manel, mos digues que la propera convocatòria ja sortirà?
La 19a, sí.
Serà, ja està oberta o a partir de...?
A veure, a partir de... Bueno, clar, normalment convocàvem la següent edició immediatament després de l'atorgament del premi. Com que no hi ha tal, ara farem les bases i suposo que els vols de la setmana de Sant Jordi, que és la setmana de la literatura catalana, en certa forma, al fons de la setmana de Sant Jordi, el donarem per convocat i tornarem a escampar les bases i mirarem el llistat de participants, que ja és complert, ja hi ha més de 80 persones.
Se tornarà a sembrar una mica, no?
I tornar a sembrar per veure l'any que ve què passa, m'entens? Perquè és una bona cosa. Molt enriquidora. Jo guany, per circumstàncies personals, no vaig poder acudir a la reunió del jurat, i vaig delegar amb Dani, un tècnic de cultura, i veig que s'ha quedat enganxat, perquè clar, la tertúlia aquella després del dinar, aquella tertúlia amb gent intel·ligent, amb gent informal, amb gent boníssima, aquella tertúlia és molt enriquidora, moltíssim.
Pues bueno, Manel, ànims que continuï tota aquesta feina de tots aquests anys, que continuï endavant, i bueno, quan hi haguen novetats respecte a aquests detalls que també es volen perfilar una miqueta...
Sí, aquesta setmana perfilarem una miqueta, i com que... Bé, el mateix que hi havia pressupostat, ja no editar-ho, doncs es pot, sense canviar-ho de sentit, perquè és per premi de narrativa, fer-hi
alguna cosa més.
O bé això, o intentar cercar per les editorials i recomposar una miqueta l'arxiu de les edicions que en tenim menys. També.
Bueno, estos dies se parla d'algunes novetats que el proper curs s'hauran d'introduir en el tema d'ensenyament. I aquí diu que no s'arribaran a veure, però com que a la tardor hi ha eleccions, potser això no serà del tot una realitat, però bueno, de moment el que sí ha quedat clar és que el tema de les preinscripcions està anys avançat i bastant, no?
Sí, en un principi quasi un mes i mig o dos s'ha avançat el tema de les preinscripcions, perquè en un principi el calendari escolar del proper curs, dic, en un principi començava el dia, o sigui, el curs escolar començava l'1 de juliol. En teoria, abans de que el conseller fes enrere aquesta proposta, ja estava tot decidit que el curs començava l'1 de juliol. Llavors això volia dir que l'1 de juliol tots els mestres havien d'estar al seu lloc. Com a conseqüència de tot això, s'adelantaven les oposicions i s'adelantava també el període de preinscripció lògic per saber la gent que havia d'inscriure's doncs, als cursos corresponents a partir del curs 2010-2011. Sembla ser que el curs no començarà l'1 de juliol i que aquesta setmana que el departament volia imposar als mestres per començar el curs i per preparar, perquè de fet sí que el curs amb alumnes comença el 7 de setembre, sembla ser que aquesta primera setmana de juliol res de res, el curs sí que començarà el 7 de setembre pels alumnes, però això no era el motiu, suposo jo que no era el motiu per adelantar tot aquest procés de preinscripció. Aquest procés de preinscripció es devia, entenc jo, que es devia a que el curs doncs havia de començar amb el professorat el dia 1 de juliol per començar ja a preparar les classes. Llavors, si el dia 1 de juliol el professorat havia d'estar als centres, tots els processos anteriors s'havien d'adelantar. De tal manera que s'adelanta la preinscripció i ja pràcticament ahir es va tancar, encara que, repeteixo, la cosa ha canviat. El col·legi, com sempre, les preinscripcions passa el que passa, que sempre has d'anar tirant a la gent, estirant a la gent i trucant a la gent perquè abans de que acabi el període de tancament tinguis tota la prematriculació feta i puguis saber la quantitat de gent que tindràs, sobretot els alumnes que comencen de P3. A hores d'ara, la preinscripció es va tancar ahir amb 69 alumnes de P3. Suposo que em farà falta algun. Jo crec que no arribarem al 75, el qual ja em sembla bé, perquè passar de 75 ja volia dir anar a la quarta línia, i la quarta línia tornàvem a repetir el que ens va passar fa 3 anys, que tenim una quarta línia que l'any que ve faran primer. Llavors, en un principi crec que no arribarem al 75, per tant ens quedem amb les tres línies, tot i que els nascuts l'any 2007 van ser 81 i ens temíem que entre els nascuts, que eren 81, més algun nou vingut, poguéssim arribar a la quarta línia, i de moment sembla que això no passarà. De moment, esperem així. Però de totes maneres la realitat ens diu que sempre ens repengem una mica en què ja ho farem, i és el centre qui ha d'anar en busca dels pares perquè vinguin a matricular-se, quan no hauria de ser al revés. Si tinguéssim dues escoles i una escola estés a Trescales i els últims que arribessin a la preinscripció dintre del poble haguessin d'anar a les Trescales, llavors ens espavilaríem, que és el que passa a la ciutat. Si no t'has espavilat i has sigut el primer en un lloc, t'envien a 2 quilòmetres i llavors has de caminar cada dia, has de fer cada dia quatre viatges per anar a l'escola. Repeteixo, sembla que ens falti una mica de...
Perquè clar, això és un tema que cada any.
Avui mateix a l'institut encara faltaven per matricular 15 alumnes de l'escola. I encara avui he anat a dir, bueno, és que la preinscripció està tancada.
Ahir es va tancar,
i avui encara feien falta a l'institut 15. Nosaltres més o menys la cosa pot variar de 2 o 3, però nosaltres ho tenim tancat. Però clar, no som conscients de que quan s'acaba la preinscripció, el departament, a través d'un programa informàtic, diu aquí hi ha tants alumnes, tants mestres. I tots aquells alumnes que arriben després, doncs ho sento, els anirem amontonant. I els pares no som conscients a vegades de que no ha de ser això així. Si tanquem la preinscripció, si jo hi tanco la preinscripció només amb 50 alumnes, divendres per exemple, el divendres només en teníem 35 o 40 alumnes, a mi em corresponen 2 mestres, i els altres 25 què faig? Amb la situació econòmica que s'estem vivint ara, no, és que tu el dia 16 de febrer tenies aquests, doncs ara t'espaviles, t'aguantes, els col·loques un damunt de l'altre, i els pares sembla que no siguessin conscients, però és que això ens passa cada any.
Clar, això és el curiós.
Divendres, l'administrativa que tinc, agafa el telèfon i truca, fins que avui, o ahir tarda precisament ja, doncs ja estàvem ja als 65 que ja em permetia el tercer grup, però clar, és una crítica que la fem cada any i hauríem de ser conscients de que no podem anar així, de cap manera.
No, clar. Vull dir, se'n parla també a tots els mitjans, surt a la tele, es fan campanyes, com si la gent...
El dia que hi hagi una altra escola, el dia que hi hagi una escola a la part de Cala, bueno, la part de Cala
ja la tenim,
i la tenim i l'altra la becarem, i llavors el departament digui els d'aquí cap aquí, els d'allà cap allà, i els que vulguin triar s'han d'espavilar,
llavors
sí que ho faríem. O no, o que t'arribi un moment un dia que hi hagi una escola a les Tres Cales, que et digui no, que avui m'ho digui l'inspector, que és el que passa aquí a la Cava, a Deltebre. A Deltebre hi ha tres escoles. Deltebre, la zona de Deltebre és molt, molt extensa. Si no has arribat aquí, has d'agafar la bicicleta i has de caminar cada dia, has d'anar amb bicicleta cada dia 4 quilòmetres.
Clar.
Sí, sí. És una pena, però és així.
Uh-huh. Àngels, a la llar seguiu un altre criteri, no? No ve marcat per ensenyament el tema de les preinscripcions. Sí. És amb una altra data, no?
Sí, però és al maig. La data és al maig. Ara no te sabria dir els dies, però se fa al maig.
Uh-huh. I llavors, a l'escola, Octavi, feu les dues coses? Preinscripció, inscripció, matrícula,
sí,
tots els passos o
a
no?
A veure, en teoria, després, al mes de maig, haurien de fer una matrícula real. Però aquí, com que tots els alumnes han d'entrar, bàsicament les dates de preinscripció són les mateixes de matrícula i pràcticament ja no tornem a cridar els pares per matricular, o sigui, bàsicament és això. Si a la ciutat, sí, lògicament quan hi ha diverses escoles i hi ha més demanda que oferta, llavors hi ha uns baremos, uns alumnes tenen una sèrie de puntuacions i llavors sí que després has de fer la verdadera matrícula per realment si vols interessar-te per aquella escola o no, però al poble, com que tots els que estan dins han d'estar matriculats, llavors ja no fem matrícula. Però en teoria sí, administrativament sí que es fa, o sigui, s'han de tornar a introduir una altra vegada les dades.
Parlàvem que a l'institut també ha calgut fer aquest tràmit. Quants n'envieu cap a l'institut? Quants ja marxen? Quants
sí,
alumnes teniu a sisè que es despediran?
Surten de l'escola, em fa l'efecte que són 61 o 62 alumnes.
Sí. Uh-huh. Sí, més o menys quedarà compensat, no?
Sí,
entre els que marxen
sí,
i, els, sí, i els que
sí. Aquest curs ja hem tingut uns 20 alumnes menys que l'any anterior i espero que la tònica segueixi com a mínim de mantenir-se amb el nombre d'alumnes o inclús si s'arriba a baixar una mica, millor. D'alumnes nouvinguts, de matrícula, el que és matrícula viva, aquest any pràcticament no n'hem tingut. Ha marxat gent, ha vingut, però hi ha aquell ascens progressiu que teníem, que hem tingut durant aquests 7 o 8 últims anys, per mi que s'ha parat i ja ens va bé. Penso que l'any 2000 teníem, penso que eren 300, no arribàvem a 400 alumnes, l'any 2000. En 8 anys pràcticament hem posat un 50-80% d'alumnes més. I em fa l'efecte que això de moment està estabilitzat.
Podem parlar d'alguna de les altres novetats que es van anunciant per al proper curs o realment penses, Octavi, que això no serà com pensen molts, eh?
Si et refereixes al tema informàtic del tema 1x1 que tant se n'ha parlat, en un principi jo crec que estem vivint en un moment econòmic que serà difícil que el departament pugui complir totes aquestes qüestions que tenia plantejades, i el que és aquest curs s'ha posat l'1x1 a centres de secundària i a alguna escola pilota primària, però en un principi ja ens han dit que això va per a llarg. Avui mateix jo m'he inscrit a la llista d'espera dels col·legis aquests de l'1x1, però ja em fa l'efecte que això, tal com està la situació econòmica en aquest moment, on el departament retalla i augmenta les ràtios
per veure si pot
estalviar-se algun professor en algun centre, aquí són 45, avui m'ho deia l'inspector, si l'any que ve tens 10 alumnes menys i poden posar un professor menys, doncs mira, tot això que s'estalvia el departament. Estem en un moment delicat i on fa l'efecte que tot això de l'1x1, és a dir, ordinador per alumne, n'hi ha per a llarg. I per una altra banda, crec que com a mínim a primària, a nivell personal, crec que és una mica un disbarat, deixar el llapis i la pissarra, crec que almenys a primària és un disbarat. A secundària ja no penso igual, però a primària els crios han de saber escriure amb el llapis i han de saber utilitzar la pissarra, han de saber utilitzar la calculadora i han de saber pensar
i el cervell.
I després hi ha una altra cosa a nivell tècnic també, que el departament moltes vegades fa les coses i a nivell tècnic no s'ho pensa. Les infraestructures dels col·legis no estan preparades per rebre, per exemple, en un moment determinat, senyal d'internet, 400 alumnes. Impossible. Ara mateix jo tinc una aula que ens van dotar, no tinc una aula, tinc 18 ordinadors portàtils que ens van donar l'any passat, que ens corresponia per pressupost, o sigui, el departament cada any es dona un pressupost per gastar material i van comprar 18 ordinadors per almenys cobrir una aula, no? 18 portàtils. No d'aquestos petits, perquè aquestos petits, també jo opino que aquestos petits la gent, la pantalla és de no res. Aquestos 18 ordinadors portàtils, en quan se connecten tots junts amb wifi des de qualsevol lloc d'això, té mores. Per tant, el departament parla de moltes històries, però la infraestructura la infraestructura dels centres avui per avui, i si han de començar a fer infraestructura, això suposa molts de diners. Al nostre centre, l'estiu passat van col·locar se va obrir el que se'n diu el projecte Eure, on sí que tenim wifi a tots els racons de l'escola, tenim wifi a tots els racons de l'escola amb 14 o 15 punts de connexió, de senyal, però clar, la telefònica ens dona 4 megas de banda d'ample de banda, i en quan ens posem les dues aules d'informàtica
a treballar,
a xupar, impossible.
I la famosa setmana de vacances del mes de febrer...
D'això escrit a nivell administratiu, de moment no hi ha res.
Perquè, a més a més, les dates no coincidien amb les festes de la Candelera.
El que sí està clar és que començarem el curs amb alumnes el 7 de setembre, perquè el calendari escolar ja ha sortit.
Sí, això és el que tenim clar.
Sí, en un principi el calendari escolar ja ha sortit i diu això, comencem el 7 de setembre i hi ha una setmana, que pot ser l'última setmana de febrer o la primera setmana de març, que les directores o els directors de cada servei territorial diran si agafen una o l'altra. El calendari aquesta setmana està establerta. O sigui, d'estar, està. Com i de quina manera es farà i qui se'n farà càrrec dels alumnes durant aquesta setmana? Escrit, encara no arriba res, però de fet el calendari està, aquesta setmana
està marcada.
Ara aquí ens ve marcat per la Candelera, clar. Tant si l'agafem, si la directora dels serveis territorials l'agafa l'última setmana de febrer o la primera setmana de març, ens trenca el trimestre, perquè venim
total
de la Candelera. Aquí l'ideal seria, suposant que s'hagi de fer, de dir, a veure, la setmana de la Candelera fem festa i ja està.
I
punt. Seria el més racional. Ara.
Això.
Penseu que sempre amb la setmana de la Candelera sempre hem tingut problemes. Els alumnes, els mestres, les famílies, perquè clar, fins ara podíem agafar dos dies de lliure disposició, però tampoc no en tenies prou. L'escola oberta, els crios al carrer.
És complicat.
Són aquelles coses absurdes que, si la directora dels serveis territorials ho permetés, pues la posem a la Candelera.
Ja està. Bueno, doncs no parlem del futur tan llunyà, que no sabem com acabarà tot. Jo, ja l'últim minutet que tenim de programa, ja, per comentar alguna activitat que tinguésseu properament a realitzar. Àngels?
Sí, nosaltres la setmana que ve, el dia 24 de febrer, fem una sortida al teatre de Tortosa, Felip Pedrell, a veure l'obra La Caputxeta Vermella. I enguany hi ha molta participació per part dels alumnes de P2, que van 42 alumnes. Està molt bé.
I després teniu la sortida també a la granja?
Sí, al maig tenim la sortida a la granja escola, que està al Catllar.
Octavi, comentes alguna cosa?
Sí, a veure, a nivell, una vegada ja passarà el Carnaval i ens posem de seguida ja la setmana de Sant Jordi, de la qual el plat fort serà la presentació d'un nou disc de cançons tradicionals. En aquest cas serà cançons tradicionals del món, cantades en català, castellà, anglès, francès i algun idioma que no se sap el que és.
Bueno,
històries d'aquestes, no? O sigui, tot cançons tradicionals del món, que serà el tercer que editem d'una manera quasi professional. Això ja fa un parell de mesos que ho estem preparant i repeteixo, per Sant Jordi, al igual que hem fet altres vegades, aquest serà el plat fort, disco que es dona a tots els alumnes perquè l'AMPA i en aquest cas la patrocinadora del... cada any busquem un patrocinador perquè lògicament he dit això a nivell professional val diners. Aquest any l'edició la paga, bé, copagada doncs, perquè no n'hi ha prou amb la una senyora anglesa que els altres anys donava els diners aquí a la biblioteca. Ara no me'n recordo el nom, i com que no ho tenia notat, ja, això, el disco ja figurarà, eh? I per l'AMPA, o sigui, entre aportacions d'una i l'altra es fa la producció d'aquest disc, que, repeteixo, té cançons tradicionals del món, en català, castellà, anglès, francès, i que de moment ja tenim pràcticament el 70% de la producció feta, i en un parell de setmanes l'acabarem. Aquí en aquest disco també he donat participació als pares. Els pares i mares també venen a cantar. Fa dos anys el que vam gravar, els mestres cantaven un parell de cançons, una de les cançons la vaig fer jo, i ara amb aquest disco també hi ha una cançó que també he preparat jo, que una cançó que es diu La Lliçó. Bueno, tot està relacionat amb el tema escolar, no? I els pares participen amb dues cançons tradicionals també.
Pues bueno, pues l'espera d'escoltar aquestes propostes musicals que tindrem per Sant Jordi. Esperem que tot vagi bé. Gràcies, Octavi, per haver vingut. Àngels, Manel. I bueno, tanquem el nostre galliner d'avui, esperant que tinguéssim un bon cap de setmana i que tots poguéssim disfrutar d'estos dies de carnaval. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Dimecres de 4 a 5 de la tarda, una tertúlia i un cafè. Escolta el galliner. Un espai radiofònic per on passa la vida social de l'Ametlla de Mar. Tots els dimecres de 4 a 5 de la tarda fem petar la xerrada. No deixes que l'actualitat et passi de llarg. Amb una ràdio i un cafè, escolta el galliner. La tertúlia de la Cala Ràdio, on tu també hi ets convidat.